paraula.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, a les 6 us parla Lluís Sabater. Els dies 29 i 30 d'abril es farà el Gastro Pirineus, una cita que ja fa 4 anys que la van posar en marxa i avui han presentat la següent edició a Barcelona. S'hi faran ponències, seminaris i degustacions. N'ha parlat per la xarxa el membre de l'organització, Francesc López.
Donar visibilitat i valor als productors i productes de les zones de muntanya i de la seva cuina. Enfortir la gastronomia com a producte turístic és un objectiu que ens és comú en turisme de Catalunya, que fa molts esforços en aquest sentit, amb la gran idea de crear una marca en el temps, un cop definits aquests productes que formen part del corpus culinari i de la cuina catalana, definir una marca com a cuina del Pirineu.
La 8a edició de l'anuari Media.cat dels silencis mediàtics recull nous reportatges en profunditat amb l'objectiu de posar el focus en temes que han estat invisibilitzats pels mitjans durant el 2018. Cugat.cat, Clara Verdagí. Bona tarda.
Bona tarda. Un reportatge de la periodista Sònia Calvo sobre les situacions de discriminació i vulneració de drets que pateixen les dones a les presons catalanes encapçala un anuari que també parla de la campanya publicitària duta a terme per Agbar als mitjans públics o la precarietat de les dones que treballen a les diverses empreses del servei d'atenció a domicili, entre d'altres. Elisenda Rovira ha lamentat la situació en què es troba el periodisme d'investigació.
Tot i la feina de formigueta que nosaltres fem a l'anuari, és veritat que el periodisme d'investigació passa moments delicats, i això no és nou, no? Perquè per diverses raons, jo diria que una de les principals és la manca de recursos dels mitjans de comunicació, aquesta crisi en què viuen immersos ja des de fa molts anys, i la precarietat laboral que fa que moltes vegades els propis periodistes no tinguem temps o no tinguem recursos per aprofundir en els temes.
L'anuari dels silencis mediàtics 2018 ha estat possible gràcies al mecenatge de 270 persones amb les quals han recaptat 10.000 euros.
Trobar les històries clíniques dels nadons que haurien estat robats als centres sanitaris de Sant Cosme, Sant Damià i el Carme de Badalona anys enrere. Aquest és un dels principals objectius de la comissió especial constituïda avui per l'Ajuntament de Badalona per donar resposta a les demandes de l'entitat Bebés Robados, que ha denunciat diversos casos de desaparició de nous nats. Ràdio Televisió Badalona, Júlia López.
Bona tarda. La comissió demana ara a la Generalitat la posada en marxa d'un protocol que permeti a les administracions públiques tenir mecanismes d'actuació per ajudar les famílies afectades i començar a buscar els infants robats. Ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Teresa González.
Demanar als centres que en aquell dia, Sant Cosme, Sant Mica del Carme, era on les dones anaven a tenir les seves criatures, doncs intentar cercar aquest arxiu. I per una altra banda, doncs, que l'entitat ens faci arribar tota la documentació que pugui tenir per tal de contrastar i poder donar-lo. La finalitat és atendre el seu requeriment.
La comissió, formada per tots els representants del consistori, han acordat sol·licitar a les famílies totes aquelles dades que puguin ser rellevants, com ara saber quins van ser els professionals que les van atendre durant el part o quin metge els va fer el seguiment de l'embaràs. Aquesta comissió especial es reunirà mensualment i informarà detalladament l'entitat.
I fins aquí les notícies. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Va, que sé que aquesta és l'hora més volguda per tota la gent que ens escolteu de dilluns a divendres, perquè és l'hora en què algú de vosaltres s'emporta aquest premi que cada setmana posem damunt de la taula aquí al Far. Enguany, un sopar amb espectacle a Vilanova, a la zona del Garraf. Un sopar amb espectacle per la persona que, si no ho ha fet ja, al llarg dels propers minuts ens digui què prefereix, si l'arròs negre, la paella o la fideuà. Arròs negre, paella o fideuà. Aquesta és la pregunta que us fem i, per tant, fins d'aquí, fins a dos quarts i cinc teniu temps de participar-hi. Per tant, afegiu-vos a les xarxes socials del FAR, el FAR FM, el FAR FM, i participeu-hi. Aviam qui té la sort d'emportar-se aquesta setmana aquest premi que ens han apropat els companys de Canal Blau. Volem estar amb vosaltres i que vosaltres estigueu participant de manera activa amb tots nosaltres. És una de les vies que hem trobat per col·laborar junts. En tot cas, quan en trobem d'altres, i al llarg de les properes setmanes, obrirem noves vies de col·laboració i comunicació que esperem que sigui del vostre grat i que les utilitzeu, tal i com cada cop fa més gent a l'hora de comunicar-se i de seguir-nos, a través del Twitter, sobretot, a través del FAR FM a Twitter, més de, bueno, prop de 300 seguidors que tenim ja i una font fidedigna d'informació i seguiment de totes les persones que volen saber del mar. Aviam si en una hora som capaços de arribar als 300. Bueno, hauríem de fer uns 22, uns 22 nous seguidors. Va, aviam si som capaços de fer-ho. Espera't. No cal. Bueno, no cal, que sí que cal. 15 seguidors, 15. Mireu, des que ho hem dit, ja hem baixat a 15. Va, espavileu-vos, aviam si a la propera hora podem arribar ja als 300. Ens hi posem.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Cap de setmana molta gent aprofita per fer plats més treballats, més elaborats. El peix és un bon element. A quin preu es vendrà en el cas d'avui? Daniel Rodríguez, a quina cofradia?
Doncs avui anem cap a la confraria de pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar per saber quin preu han comprat el peix als restauradors o als, bé, als venedors de peix, perquè després, quan arribem a les peixateries, sempre sí, la cosa pica una mica més. Ens ho explica un dels subhastadors d'aquesta confraria, en Ramon Margalef.
Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Després entrem al detall, però a nivell general, ha anat bé la venda o no? Bon preu?
Bueno, el preu ha estat bo perquè només ha sortit a feina la meitat de la flota per culpa del mestral que ens assotava avui de bon dematí i que pràcticament no ha mancat fins a la tarda. Estem a punt d'entrar en veda el dia 1 de maig i la gent ja té la mentalitat a l'aturar, saps?
Ramon, sí, Ramon, explica'ns una mica com ha anat la setmana en general. Avui ens has dit que hi ha hagut menys embarcacions que han sortit per culpa del vent. El vent us ha afectat també esta setmana?
Sí, perquè avui han sortit 10 barques de ras, ahir van sortir 5. Però bàsicament és per dos motius. Al principi, quan entrem al mes d'abril, hi ha el que tenim el llapó, que és aquesta mucositat que va per primer per dalt i després, quan mor, es posa baix al fons. I primer lo capturen les barques que van al sardinal, a la sardina, i després les barques de ras. Això fa que els bous no treballin bé.
I això afecta al final també a l'hora de les captures, evidentment.
A veure, quan hi ha poc peix, el preu va car. Per tant, aquesta setmana entraríem el que seria a nivell general, de tot el peix en general, a un augment de preu. Tant el peix de sopa, que ha pujat més d'un euro, com els raps, com el lluç, perquè, clar, vull dir, quan no surt a feina, no és el cas de l'Ametlla, Sant Carlos tampoc no han anat tots, Cambrils tampoc han anat tots, Tarragona tampoc han anat tots, i llavors això fa que el que seria captures de llonja estiguin pràcticament al 60% del que seria una captura global en una setmana normal. I llavors això fa que el peix del preu augmenti en general.
Ramon, tu tens tot el peix que passa per la confraria. Si haguéssim de triar un dels peixos o un dels mariscs que avui han passat per la confraria de l'Ametlla de Mar, amb quins quedem avui per a sopar o per a festa cap de setmana?
Qualitat-preu, jo em quedaria amb el rap.
Oh, que bo.
Això em queda dins del rap, que el rap, tot i que per mi és un dels millors peixos del Mediterrà, i d'aquesta zona, per els llims de la desembocadura del delta de l'Ebre, doncs encara és més exquisit que en altres àrees, tot i que és una visió molt particular, doncs se pot comprar rap a molt bon preu. Mira, en el cap fas una bona sopa i de les coes, o fas un bon suquet, o fas un bon romesco, o simplement a la planxa o fregides, jo em quedaria en el rap. A 14 o 15 euros se pot trobar en una pescaderia dins de la llonja. Les gambes roges avui anat a 60, els llenguados han anat cars a 23, la pelaia ha anat a 11, el lluç ha anat entre 8 i 11 segons tamany, el peix de sopa que normalment va a 2 euros a 3, el cranc per a fer sopa ha anat a 3 euros, vull dir, una mica, ha hagut aquesta oscil·lació a l'alta, que pràcticament és per culpa del mal temps.
Doncs escolta'm, ens quedem amb aquests preus i amb la proposta del rap. Et farem cas, Ramon. Sí. Moltíssimes gràcies.
I de la Costa Dorada.
Home, i tant, faltaria... Bueno, de la Costa Catalana, escolta'm, què vols que et digui?
Bueno, de la Costa Dorada, pels Guimerols del riu Ebre, és un pelet només, més exquisit.
Gràcies.
Però bueno, a Catalunya tenim bon peix.
I tant que sí. Gràcies, Ramon Margalef. Fins la propera, a reveure.
I bona gent.
I tant que sí. Adéu. Doncs així està el preu del peix.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
I arriba el moment de parlar de turisme. I, de fet, com dèiem, amb la Costa Catalana, amb bon peix i bona gent, com deia en Ramon Bargalef, ens n'anem des de baix, des de pràcticament la Cala, fins a l'Empordà, a gairebé el nord del tot, a Llançà, Cristina Cantal.
Sí, perquè des d'avui fins al proper diumenge, 21 d'abril, es porta a terme la primera edició de la Setmana de la Natura de Llançà, amb una gran oferta d'activitats relacionades totes amb la descoberta del medi marí i els espais naturals de l'Albera i el Cap de Creus. En parlem amb el regidor de Turisme de Llançà, Joan Carles Mora.
Joan Carles, bona tarda i benvingut.
Bona tarda. Gràcies.
Propostes, bàsicament, per tots els públics, no? per tots els col·lectius.
Sí, Llançà sempre ens hem caracteritzat per turisme familiar, i, per tant, seguim amb aquesta línia i intentem fer una Setmana Santa basada.
De fet, una Setmana Santa on la gent té moltíssimes activitats i suposo que aquesta deu ser una de les decisions més importants, no? És a dir, com competim amb tot l'ampli ventall de propostes que es poden fer ja no només a la Costa Brava, sinó a la resta del territori.
Sí, ben cert. Tenim la gran sort de tenir un patrimoni turístic molt important a tot Catalunya, i encara que la Setmana Santa és la més important de l'any, perquè inclús ja és una setmana més potent que algunes setmanes de ple mes d'agost, perquè l'estiu la gent va diferenciant, no?, les setmanes de juliol, agost, diferentment, doncs hem apostat pel tema natura, que fa molt de temps que anem treballant, no només el sol i platja, i així és oferir aquesta setmana de turisme potent de natura, sí.
I heu començat, perquè aquest matí ja s'ha portat a terme una jornada tècnica.
Sí, ha anat molt bé. Hem fet una jornada tècnica basada en les empreses del territori, no només de Llançà, perquè nosaltres sempre ens agrada treballar amb xarxa i amb el territori. I ens ha anat molt bé, la veritat. Experiències de gent que treballa des d'oferta turística de guiatges o des d'experiències de turoperadors que treballen a la zona, fins a les realitats de parcs naturals o espais protegits, que ens expliquen una miqueta els projectes de futur, cartes de turisme sostenible o reserves de la biosfera a nivell de Costa Brava.
Com bé dèiem, és la setmana de la natura i realment hi haurà activitats pràcticament tots els dies de la setmana i també tindrem una fira.
Sí, tenim una fira a la plaça Major, on hi tenim uns estands preparats per fer tot tipus d'activitats. Una de les parts més importants és aquesta lúdica, on volem oferir a totes les famílies, doncs, hi ha un recorregut d'aventura a dintre el cas urbà, on podem fer diferents activitats, i després també hi tenim estants de turoperadors o d'empreses que fan viatges a nivell de parc natural de la zona perquè la gent tingui coneixement. A part d'això també farem les visites guiades, durant tota la setmana, i aquest cap de setmana primer oferim el Simpòsium Internacional del Càiac a Llançà, que ja és una edició molt avançada que fa molts anys que fem bianual, i que venen unes 300 persones de tota Europa a fer diferents activitats aquest primer cap de setmana.
Per tant, el càiac, aquest, de moment només aquest cap de setmana, però certament amb un entorn fantàstic, és a dir, poder aprendre des de terra i gaudir des del mar és un conjunt molt encertat, trobo.
Sí, abans parlàveu de peix, no? Sí. Aquest mar i muntanya que tenim, sempre hem mirat molt al mar, no? Com a activitats de sol i platja a l'estiu, i clar, estar a llocs privilegiats com el nostre, a Catalunya té molts espais protegits, i nosaltres estem a cavall de l'Albera i al Cap de Creus, i a tocar d'Aigua Moix i la Garrotxa, amb aquests paratges protegits i d'interès tan important de patrimoni. El rere muntanya és molt important per nosaltres. Pensa que ara fem l'activitat de marca el primer cap de setmana, però l'altre següent fem les 24 hores de resistència, que ens venen unes 600 persones a fer una cursa que poden fer per tot el Cap de Creus i l'Albera, on, a part de fer aquesta cursa, fan activitats de temes de visites guiades. Intentem que siguin gairebé totes gratuïtes, amb diferents apartats, des de natura fins a paisatge, fins a patrimoni cultural, etc. Sí,
sí. És a dir, 24 hores de resistència fent de tot?
Sí. No, aquest és caminant, Aviam qui resisteix 24 hores, que són 87 quilòmetres al Cap de Creus. Bueno, ara en fem 3, de modalitat. Una de 27, que fem més petita, una intermitja. Però aquesta és per gaudir, diguéssim, de la natura caminant. Però durant la setmana sí que hem mirat de fer més per les famílies, doncs de matí i tarda, doncs unes visites guiades tematitzades, Des del Monjo Crispí, que nosaltres aquí tenim el Palau de l'Abat, al monestir Sant Pere de Rodes, i fent una visita teatralitzada, fins a fer música enguany, és a dir, a la plaça Major podem fer un tas de vins de l'Empordà, de l'Empordà, amb música en viu, de jazz, i fins a visites en el mar amb una barca i recórrer la punta del Cap de Creus o tota la part de la Mar de Munt que estem nosaltres.
És l'avantatge de la Costa Brava i de les propostes i de l'oferta que teniu, no? Que tan aviat cobriu tota la vessant marinera, tota la vessant marítima de navegació, com també tota la vessant de muntanya, no? A través del parc natural, fins i tot amb rutes de senderisme que estan a l'abast de la gent i que d'alguna manera relacionen, no? Aquest mar i muntanya a la qual fem referència.
Sí, aquest any la Setmana Santa cau tard, i nosaltres sempre per Setmana Santa intentàvem fer alguna programació, però més light, diguéssim, no? Perquè ja és molt normal que la Setmana Santa la gent té moltes ganes de venir i ençà és un lloc on té molta segona residència i el gruix de gent ja ve per si sola per el canvi de temps, no? Diguéssim, la primavera i així. Però al caure tard hem volgut iniciar la temporada ja avançant-la molt, sempre intentem allargar el juny perquè no es faci curta, i hem aprofitat que venia més tard per ja començar aquest any en Setmana Santa i el programa d'activitats que tenim a l'estiu, de més de 500 activitats gratuïtes, avançar-la a Setmana Santa i des d'ara, tots els caps de setmana fins a l'estiu, fer activitats diverses perquè la gent pugui disfrutar d'això que comentaves tu molt bé, no? De la natura, de l'espai lliure que tenim a fora, tant sigui del mar com de muntanya.
Una de les coses que m'ha cridat molt l'atenció de Llançà, jo crec que val la pena, us recomano que aneu, és espectacular veure quan camines per la primera línia de la costa, no? quan vas caranejant una miqueta, resseguint el mar, aquests pins que no s'aixequen un pan de terra, pentinats per la tramuntana i que no deixa de sobtar, no? És una imatge molt curiosa i molt característica.
Sí, la veritat és que el paisatge que tenim l'ha modelat totalment al vent, no? La tramuntana és una part nostra, que malauradament molta gent sempre diu que la tramuntana és un problema amb tema climatològic i nosaltres sempre ho veiem com una oportunitat, no? I últimament hi estem treballant molt perquè hi ha també la vessant del Windsurf, activitats nàutiques que van relacionades amb això, i el paisatge, bueno, nosaltres com que ja el tenim intrínsecament a dintre nostre no el veiem, no? Però quan algú ve de fora, com per exemple aquest matí que hem tingut la jornada tècnica, no? I venia molta gent d'arreu de Catalunya, ens deia, la veritat és que sobta, no? Agafes la carretera i només surt, no?, de l'autopista i ja veus que la meitat dels pins, els tamarius, no?, tenen una inclinació sud que el fan bastant peculiar. Sí, sí.
Parlant del Simpòsium del Càiac, aquí precisament acabareu tota aquesta jornada el diumenge 21 fent una neteja del litoral en càiac.
Sí, la veritat és que el Club Pagalla, que és el que organitza el Simpòsium Internacional, sempre he tingut molt clar la idea aquesta de que l'important és, en el lloc on tu puguis fer l'activitat, preservar-lo. No? Nosaltres des de l'Ajuntament, ja fa molts anys que hi treballem amb això, no podem fer venir la gent de fora si no tenim el territori ordenat i com a mínim endreçat amb aquest aspecte, no? Els camins que els tinguem bé, senyalitzats, que estiguin nets, i les entitats que tiren endavant tot aquest tipus d'activitats van en sintonia amb nosaltres i nosaltres amb ells. I el Club Pagalla ha fet aquesta activitat, que sempre la fa amb el simpòsium, molt interessant, a part de gaudir de l'espai, doncs si hi ha una possibilitat de fer un cop de mà i millorar-lo, doncs endavant sigui. Sí, sí.
Doncs aquesta és la proposta que us fem arribar des de Llançà per aquests dies. Joan Carles Mora, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, regidor. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres i a tots convidats a passar una setmana aquí a Llançà.
Doncs no ens ho haurà de dir dues vegades, ja li ho dic. Gràcies, Joan Carles.
A vosaltres.
Després, a reveure.
Bona tarda.
I de Llançà ens n'anem amb una fira de vaixells d'ocasió. En aquest cas, Cristina Empuriabrava.
Sí, sí, exacte, perquè des de demà i fins al 23 d'abril el Port d'Empuriabrava doncs acollirà la Fira del Vaixell d'Ocasió, que enguany hem de dir que arriba a la seva 31a edició, eh? Es diu ràpid. En parlem amb la coordinadora de la Fira, l'Assun Auger.
Assun, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bona mostra de com està el mercat de compra-venta de vaixells o no?
Sí, tant. Qualsevol que vingui a veure la Fira ja ho veurà, ja... gairebé 450 embarcacions, totes de molta qualitat i segur que hi ha que trobarà l'embarcació que li serà més convenient per ell i per la seva família per poder passar unes bones vacances.
31a edició, com bé dèiem, és una fira ja completament consolidada i suposo que una cita per moltes persones anual, sí o sí, vull dir que de les que no es pot deixar passar.
Sí, correcte. És una fira que actualment doncs, és la de més envergadura que celebra tot l'Estat. És una fira que ja fa 30 anys, 31 amb aquest, que celebra. És una fira que ja tothom la coneix i moltíssima gent doncs, espera aquestes dates per poder venir a buscar l'embarcació. Penseu que embarcacions de segona mà doncs, el mercat s'ha anat fent petit i la mostra que trobaran aquí a Empuriabrava doncs, no la trobaran enlloc més. A part de que una vegada acabada la fira se les en podran emportar inclús per mar si volen.
Ah, sí? És a dir, que te l'emportes posada, si és el cas.
Bé, sí, és qüestió d'acordar-ho amb el broker o amb el concessionari que les vengui, però sí, sí, directament de la fira a l'aigua i tant.
Però estem parlant de què? Embarcacions de vela, creuers...
Sí, tenim una mica de tot, des de la típica barca petita de 3-4 metres fins a embarcacions, ja iots de 17-18 metres. I en relació doncs, al preu, també hi ha per totes les butxaques. Tenim barques de 1.000, 1.600 euros fins a 700 o 800 mil.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, es nota que, diguéssim, que ha passat la crisi o no? Perquè quan hi va haver la crisi tothom se la treia de sobre.
Bueno, la veritat és que no es nota, eh? El mercat va funcionant, sí que ja no és com fa 10 anys, però cada any la fira acaba amb un 21% de vendes durant una setmana i sempre els 10-15 dies posteriors s'acaba d'arribar a la xifra de 25%. I amb tema doncs, monetari estem moguent una xifra d'uns 2 milions d'euros, que Déu-n'hi-do, aviat és dit.
I a part de les vendes, també es poden fer cursos intensius.
Sí, hi ha una escola nàutica que durant aquests dies fa uns cursos intensius que ho fan en un sol matí, vol dir que la gent que li interessi ho poden venir a fer el curs aquí a la mateixa fira. Això sí, després s'hauran d'inscriure per fer l'examen. Tot i que cada any amb l'Ajuntament de Castelló, juntament amb l'Escola Nàutico-Pesquera de la Generalitat, organitza uns exàmens de patró d'embarcació d'esbarjo i patró bàsic que celebren durant els dies de la fira. Aquest any és el dia 16 i tothom que s'hi hagi inscrit doncs, hi podrà participar en aquests exàmens.
Quantes persones solen passar per aquesta fira? Perquè són uns quants dies, comença demà, com bé dèiem, i fins al 23 d'abril. Realment té bona acollida?
Sí, la veritat és que cada any hi ha molta gent. El que passa és que nosaltres no, la nostra fira té entrada gratuïta, per tant no tenim un recompte de la gent que passa diàriament, però la veritat és que al ser una fira ja molt consolidada i molt coneguda, la gent que realment té ganes de comprar ve expressament a veure la fira. Els dies de festa, naturalment, els festius sempre és quan hi ha més gent, i entre setmana, que encara hi ha gent que treballa, doncs és més fluix, però ja dic, és una fira coneguda i realment la gent que té ganes de comprar sap que la fem i venen expressament d'arreu de... venen tant de França com d'Anglaterra com de tot Espanya.
Aquesta és, sens dubte, una bona oportunitat de comprar embarcacions i de les poques que hi ha, d'altra banda, de fires
sí,
així.
Sí, de fires... A veure, hi ha fires nàutiques, n'hi ha moltes, sí. Però d'ocasió i d'aquesta envergadura com nosaltres, actualment, jo crec que com la nostra, d'així de gran, no n'hi ha cap més. Hi ha altres fires a la zona de Barcelona, hi ha fires, però són fires més petites. I nosaltres és, bàsicament, embarcacions d'ocasió. Tot i que ja fa uns anys es va introduir l'embarcació milla zero, que eren embarcacions com els cotxes, no?, que són els quilòmetres zero, doncs, però amb embarcació són barques que a vegades s'han fet servir per fer demostracions i s'han posat a l'aigua, però no s'han matriculat. I també n'hi ha que ni tan sols han tocat l'aigua, que venen directament del concessionari a la fira, i això és un avantatge, perquè el comprador doncs, li pot posar el motor que li convingui, la pot matricular si vol aquí o en el seu país, i també és un avantatge.
Doncs ja ho sabeu, si esteu pensant en comprar una embarcació, doncs cap a Empúria Brava, cap a Empúria Brava falta gent.
Només deixa'm puntualitzar una cosa, he sentit que deies fins al 23, i la fira realment és del 13 al 21 d'abril, o sigui, de demà fins al diumenge següent.
Doncs vinga, de demà fins diumenge següent, en prenem nota.
Sí,
escolta'm.
Sí, molt bé.
T'ho agraeixo.
D'aquí m'agradaria convidar tothom que tingui ganes de comprar una embarcació, i si més no, de venir a visitar-nos, doncs que vingui a Empúria Brava, que esperem aquest cap de setmana farà molt bon temps i podem ensenyar totes les embarcacions que tenim.
Molt bé, Assum. Doncs que vagi molt,
molt bé.
Gràcies. A
reveure. Gràcies, bona tarda. Adéu.
El Far.
Hola. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Via Crucis vivent de l'Escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'Escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
A la Ronda de l'Olla de l'Escala Pizzeria Restaurant El Volantí. Des d'aquest divendres 5 d'abril tornem a estar a la vostra disposició. Davant del mar, al Port d'en Perris, veniu a tastar els nostres arrossos, els peixos de la nostra costa i també les nostres pizzas, fetes amb massa artesanal, i les nostres pastes. El Volantí, amb terrassa davant del mar, a la Ronda de l'Olla de l'Escala, telèfon 972-77-51-91. 40 anys de tradició i saber fer ens avala.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els printatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí, 14 trobades de música mediterrània. Un mar en cercle. Jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular, la cultura popular, la música, la dansa, els jocs o els instruments. Unes jornades per explorar com sona la Mediterrània a partir de conferències, tallers, activitats, concerts i audicions de música. No li doneu més voltes i veniu a gaudir de la programació. trobadesdemusica.cat. Un mar en cercle. De l'11 al 13 d'abril a Torroella de Montgrí.
Escolta'm, Núria, t'estimo. Tot pot tornar a ser com la primera vegada. Recordes?
Tu sempre igual.
No em deixes que parli?
Ets sempre igual. No tens remei, no tens remei.
Tu m'esperes tots els sentits.
Sempre igual. Doncs ha de dir, digue'm que tornes. Boig de tant que et faig petit, que et vols morir.
Tu ets com el vent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Repassant fars, com tots els divendres, i reconeixent la feina que han fet no només els fars, sinó sobretot els farers al llarg de la història, i coneixent la història d'aquests equipaments tan importants per la navegació, i que, d'altra banda, cada un d'ells té una història, segurament no, pel que he pogut veure, curiosa i particular. I després hi ha tot el que la gent al seu voltant ha anat teixint, no? Històries fantàstiques en alguns llocs, històries de por en d'altres, històries fins i tot d'humor en alguns. Avui ens anem novament cap a les Illes Balears, i en aquest cas a l'entorn d'Eivissa. I avui farem no un ni dos, sinó tres fars. I poca broma, perquè jo crec que dos dels fars, segurament, si els veiéssim, gairebé no dirien que són fars. De fet, no van ser fars fins fa poc. Bé, en tot cas, en parlem i ho comentem amb el Javier Pérez de Arévalo, que el tenim ja al telèfon. Javier, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo va?
Muy bien, pues hoy con muchas ganas de ir de repasar la historia de estos tres faros, que de hecho, de los tres, dos... no fueron faro hasta hace bien poco, hasta hace 40 años.
Sí, porque resulta que tanto el faro de Bleda Plana como el de Esvedrà pues se proponen en un plan de balizamiento que se hace solo para Baleares en 1924. Dado que ya había una tecnología con gas que permitía poner estas luces de manera automática sin la necesidad de fareros para mantenerlo, pues se hizo este plan y se construyeron unas cuantas en rocuchas, en peñascos, donde era imposible construir un faro con familias viviendo allí. Así que se construyó uno en la isla de Esvedrà, otro en la de Bleda Plana. Y claro, eran automáticos y tenían no mucho alcance. Por eso al principio fueron balizas, hasta que en el plan de alumbrado marítimo del 67 se propone que se ascienda a su alcance ya a 10 millas náuticas. Y en España, una vez que una luz marítima tiene ya 10 millas náuticas en adelante, se le considera faro, y es por eso que ahora son faros.
Me estéticamente, recomiendo a la gente que miri, la isla de Esvedrà, como dices tú, es un peñasco, pero es un peñasco bonito, es un peñasco muy fotogénico, ¿no? Pero muy complicado. De hecho, nadie quiso poner ese faro, es decir, ese faro lo tuvo que construir el propio gobierno, porque no hubo ninguna empresa que se atreviera a instalarlo allí.
Sí, y además hay un dato curioso que poca gente sabe, porque durante los años que estuve analizando la documentación me encontré con una cosa que realmente es esperpéntica, y es que se diseñó desde Madrid, claro, por lo que tú dices que nadie lo quería, y el ingeniero que lo diseñó, el primer proyecto, nada más y nada menos, dijo, bueno, pues vamos a poner el faro arriba del todo. cualquiera que sepa cómo ir la isla de Esvedrà, pensar en poner una luz arriba, bueno, eso es una cosa completamente surrealista, porque es un picacho sí. De 300 y pico metros de altura, prácticamente inaccesible, ¿no? Y al final se hizo vía administración, y el primer faro que se puso fue completamente destruido por un temporal en 1958. Total, que lo tuvieron que reconstruir unos metros más arriba para que los temporales no lo machacaran.
No, además, es muy curioso el concepto faro, para entendernos, en la cima de la montaña o en la punta del Pedrusco, porque, bueno, es verdad que se ve desde más lejos, pero también no marca el contorno, ¿no? Y un poco la visión de los faros, o el objetivo de los faros, es que dibujen el contorno para que desde abajo, no desde arriba, sino que desde abajo se vea, ¿no?
Ya, claro, era un poco el complemento a los ya existentes el que había de Cunillera y San Antonio, porque estábamos hablando de estos, pero se nos olvida hablar del de San Antonio, que aunque se apagó en 1963, era un faro en esa época activo. Entonces esto servía de complemento para acceder al paso tan importante que era el de los Fregos.
El de la Bleda Plana ya era un poco más faro, ¿no? Ya era un poco más. A mí lo que me sorprende de estos dos faros es el sistema de funcionamiento, claro, sobre todo si nos situamos en el año 30, 32, 33, es decir, el encendido y el apagado de los faros, es curioso, por lo menos.
Era curioso y muy duro, porque estos faros de los que estamos hablando, exceptuando Cunillera, que iba con petróleo, estos nuevos que se pusieron en los años 20, iban con gas, y entonces había el gas te duraba un tiempo, según el consumo que tuviera, claro. Pues prácticamente en 2 meses se te venía bajo salud y había que ir sí o sí a poner gas nuevo.
Buah.
Bombonas, por decirlo así. Nosotros en el término de faro se llamaban acumuladores. Y había que ir por narices y claro, a veces se tenía que ir con unos temporales de agárrate, con lo cual era muy complicado. Y pasar las bombonas de la barca al islote era muy, muy difícil. Pero muy difícil y se la jugaban ahí los compañeros.
Son faros que eran básicamente balizas, pero fundamentales para la navegación, sobre todo porque estamos hablando de una zona de Ibiza muy rocosa, con mucho accidente y con mucha presencia de roca en el mar. Por tanto, ahí se debían dejar los barcos lo que tenían y lo que no.
Sí, sí, sí. Por eso precisamente se hizo este plan de balizamiento en el año 24, aunque no se inauguraron hasta el 26, por precisamente lo complicado que era la navegación y la cantidad de naufragios que se producían continuamente en esas costas. Y bueno, es por eso que incluso a petición popular se tuvo que construir el faro de Sant'Antoni, porque en 1897, aunque estaba el de Cunillera, que es de 1857, la entrada al puerto, aunque estaba a 2 millas escasas del islote de Conejera, era muy, muy complicado y había muchísimos problemas y muchísimos naufragios de pescadores que en días de mala mar no podían, no conseguían entrar ahí al puerto. Así que a petición popular, y esto se repitió varias veces en Baleares, gracias a la petición popular del pueblo se construyó el faro.
Oye, por cierto, ¿quién se hacía cargo de estos faros?
Pues como en todos los faros de España, éramos funcionarios del Estado, había unos concursos y te asignaban en función del escalafón, del puesto que ocupabas en el escalafón. Tenías la obligación de pasar primero 2 años en faros muy aislados, y después en faros aislados, y no podías ir a un faro de descanso como el de San Antonio si no tenías unos requisitos como, por ejemplo, tener más de 50 años y aportar un certificado médico de que no podías estar subiendo escaleras continuamente en faros altos o vivir en un sitio aislado. Entonces el de San Antonio era un poco privilegiado.
Correcto. ¿Y el del faro de San Antonio era el que se encargaba del faro de Bleda Plana y el de Esvedrà o el farero era el que iba de otro sitio?
Sí, cuando se inauguraron los faros de gas de Esvedrà y Bleda Plana, era el farero de Sant Antoni el que se ocupaba. Lo que pasa es que ya estamos hablando, pues eso, de los años 30 por ahí, y se asignaron más fareros para poder hacer esta labor. O sea, ya aquello de que era un faro de descanso donde vivía ahí tranquilito, en un faro muy sencillito, ya se acabó. Tuvieron que ampliar plantilla y destinar fareros ya en activo al 100% para poder llevar estos otros faros.
Ahora explicaremos el de Sacunillera, pero ahora mismo estos faros se han tecnificado hasta el punto de que, sobre todo, leía que el de Bleda Plana va con energía solar ya directamente. Es decir, ya.
Sí, en Balear, el Balear ya prácticamente el 70%, sino más, de los faros solarizados. Entonces, algunos faros de entrada ya han empezado con energía solar y algunos no han conocido en la vida la electricidad, pasaron directamente del gas a los paneles solares, como el de Berbería en Formentera también.
Y se mantiene un poco esta estética antigua, ¿no? Estas ópticas de antaño y en el interior, por eso, luces LED. Uy.
Sí, perdón.
Digo que se mantiene esta estética de antaño, aunque en su interior, por ejemplo, ya se ha puesto luces LED, que son mucho más luminosas y gastan mucho menos.
Sí, ahora mismo estamos implantando tecnología LED. Bueno, hemos empezado hace tiempo con luces de poco alcance y estamos ya aplicándola incluso a faros de mediano alcance, conservando las viejas ópticas. Por ejemplo, el faro de Botafogo, que está en el mismo Ibiza, tiene una óptica de 1910, muy bonita, preciosa, y dentro tiene una lámpara LED. Lo que pasa es que todavía los faros de gran alcance, como puede ser Cunillera mismo, todavía empleamos lámparas de descarga. Están solarizados, paneles solares, pero empleamos unas lamparitas de descarga que van con 70, son halógenos metálicos, de 70 vatios nada más, pero con una potencia luminosa muy, muy fuerte.
Oye, una cosa, vamos al de Sacunillera, porque este sí que es un faro habitado y con fareros y como los que hemos estado explicando hasta ahora.
Sí, este es un faro muy, pues muy curioso. Primero tiene una planta circular, se construyó en 1857, se destinaron tres familias allí en un faro que no es muy grande porque, dadas las características del terreno, tuvo que hacerlo circular y ahí vivían un poco apiñadas estas personas. Era un faro duro, era aislado y bastante duro. Tenían que llevarle el abastecimiento desde San Antonio una vez por semana y tenían el acuerdo entre fareros y los marineros que vivían en San Antonio de que si ocurría cualquier problema les hicieran señales con espejos,
sí,
con el reflejo del sol, para poder ir a socorrerles, o de noche, como se hacía siempre en todos los faros, encender una hoguera. Pero eso no quitaba para que fuera muy muy duro. Hay una anécdota, bueno, el comentaros que el faro se amplió. En 1908 se añadieron dos pabellones laterales para que las familias vivieran con mayor comodidad. Y en 1900, un poco después, no mucho más tarde, en 1933 ya, lo que se hicieron incluso fue unir esos dos nuevos pabellones con el original faro circular.
Vale.
Y así dispusieron de mucho más espacio.
Es muy curioso, es muy curioso este faro, sobre todo esta planta circular a la que haces tu referencia, ¿no? Que es muy diferente a todos los que hemos visto hasta ahora, que eran de planta cuadrada.
Sí, en Baleares solo hay dos faros circulares. Uno es este y otro es el viejo de Sacreu, en el puerto de Sóller, que también era circular, además que mucho más pequeñito porque era solamente de entrada al puerto. Os quería comentar que aquí se dio la circunstancia, en la Primera Guerra Mundial todos los faros españoles tuvieron el aviso de que tenían que avistar los fareros la costa y dar parte de cualquier buque de guerra que vieran pasar apuntando el pabello en la dirección, etcétera, etcétera. Entonces estalla la guerra en agosto de 1914, y inmediatamente les llega la orden a todos los fareros de Baleares de que, por favor, avisaran y tomaran parte. Y todos los días tenían que estar avistando la costa, oteando la costa para dar parte de cualquier buque que pasara. Y se dio la circunstancia de que en abril de 1915, van a hacer ahora el 19 de abril, va a hacer ahora 104 años. Pues el torrero de San Antonio,
¿sí?,
el torero de San Antonio, le pareció ver, y el escrito pone, que han entrado dos destroyers al puerto de San Antonio. Se formó una revolución porque no podían. Los países beligerantes,
¿sí?,
eran dos destroyers rusos, según este farero, y los países beligerantes no podían entrar en un puerto neutral. Entonces se montó la de Dios, avisó a Madrid y casi se mata y un conflicto internacional entre los países. Pero a los tres días llegaron las noticias de Conejera, del farero de Conejera.
¿Sí?
Porque claro, las noticias de Conejera llegaban cuando traía la lancha de abastecimiento de la correspondencia.
Vale.
Y a los tres días llega la correspondencia y las noticias del farero de Conejera diciendo que había visto esos dos buques, pero resulta que no eran dos destroyers rusos, sino dos torpederos españoles. Entonces la excusa que puso el torrero de San Antonio es que tenían la bandera muy sucia y se confundió.
Es decir, que él vio lo que le pareció, vete a saber en qué circunstancias, y un poco más y la lía, en plena guerra mundial.
Efectivamente.
Hubiera sido histórico el tema, ¿eh?
Pues sí, hubiera pasado a la historia absolutamente el farero de San Antonio.
Oye, pero yo quiero, de esta anécdota me quedo con un detalle, y es la importancia y el peso específico de los fareros, ya no solo en su trabajo diario, sino como vigías de la costa, ¿no? Es decir, estén ustedes atentos y si viene a acercarse algo que no debiere o no debiera, nos avisan y tienen esta responsabilidad.
Sí, sí, una muy alta responsabilidad. Hay que decir que además de que, por otra parte, el Ministerio de la Guerra en su momento, luego el Ministerio de Defensa, en estos periodos de guerra les asignaba una remuneración aparte por este servicio de vigilancia. Y ahí metían a toda la familia, a los hijos, a las mujeres, porque claro, no pueden estar pegados al catalejo. En todos los faros había un catalejo. Y no podían estar pegados. Entonces ahí les tenían a los hijos pegados a los catalejos y a las mujeres para cualquier caso de que vieran algún buque apuntar de qué características era. Y el que más trabajo tuvo ahí durante la Primera Guerra Mundial fue en el otro lado de Ibiza, en los Freus, el de Dempou. ¿Sí? No paraba de mandar avisos de que había visto un buque de guerra por aquí, otro buque de guerra por allá. Este no paraba.
Pobre tío. Oye, durísima, como decías, la vida en este faro, en un peñasco allí en medio, que es grande, pero donde no hay nada. El faro y ya está. Es decir, a moverse en lancha para ir a, vamos, para ir a comprar el pan.
Sí, hombre, las cosas como son, la pesca es abundante, sí, y todos sabemos que los fareros se dedicaban a pescar. De hecho, hay fotos de fareros, ya no en el siglo XIX, pero sí por los años 50 o 60, fareros de los fotos de los fareros de Conillera, pues todos contentos mostrando pues un mero, mostrando la pesca del día, ¿no? O sea, que la pesca en eso sí que podía desplayarse. Pero hay un dato curioso cuando analicé la documentación que me encontré, que sospecho que se trata de un suicidio, porque me llamó la atención que destinaran allí a un farero joven y a la escasa semana se cayera por el acantilado de una manera misteriosa sin que nadie lo explique. Sospecho que fue uno de esos suicidios que se repitió a lo largo de los faros duros españoles. Y otra anécdota un poco cómica es que cuando destinaron al torrero que había, te hablo del siglo XIX ahora, al torrero principal, a partir de 1876, el servicio de columbretes, que ya os comenté en alguna ocasión, que era un faro terrible, pues a partir de 1876 el servicio de los torreros principales del faro de Columbretes se dividió entre Castellón, Valencia y Baleares. Entonces, en un momento dado le llegó la noticia al farero principal de Cunillera de que tenía que irse a precisamente a Columbretes, y el tío cogió el primer barco mercante a Cuba que pilló y se largó y no volvió.
¿Ah, sí?
Sí. No. Abandonó, se metió en un barco mercante y ya no se le volvió a ver, pero se fue para Cuba.
Oye, algún día tenemos que hacer un análisis psicológico de los fareros, que deben tener su historia, ¿eh? Es decir, personajes todos, ¿eh?
Sí, creo que tendríamos que hablar con un psiquiatra.
Oye, Javier, muchísimas gracias, Javier Pérez de Arévalo, por habernos acercado a la historia de estos tres faros. Seguimos en contacto, un abrazo, que vaya muy bien.
De acuerdo, gracias. Cuídate. A vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Doncs tres fars. Ah, i per cert, sé que algú està esperant les històries d'ovnis, aquestes us les busqueu vosaltres, que les hi han. I en els fars que hem parlat d'avui, també. Però això ho deixem per altres programes.
L'agenda del cap de setmana.
I en aquest moment, sobre la porta de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, hi entra l'alegria del programa, l'alegria de la festa, l'alegria de... Bueno, la guia, l'ànim, la... Bueno, tot, una mica... Tot. El tot del tot. Isabel González, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Com estàs, companya?
Bé, amb ganes d'acabar.
Gràcies, companya.
Amb ganes
de... L'alegria del programa. Bravo, bravo. Què fas,
ara,
Joan Bossi?
Ara,
tu tens ara que estar aquí a les 10.
Ara em negareu que no teniu ganes d'acabar, vosaltres.
Jo m'hi passaria aquí tot el cap de setmana.
Clar, perquè fots poc. Però els que fem molt, doncs aleshores ens ho notem més al llarg de la setmana.
Què dius? Però si estem aquí treballant tots com
sí,
un animal.
És que sí.
Que sí, aquí tots.
Comencem?
Comencem,
ho dic perquè...
Què vols dir? Que si no, no donarà temps a fer-ho tot. Espera un moment. Aviam, a qui li toca començar avui? A la Cristina, no? A la Cristina.
Vinga, Cantal. Per exemple.
Con ustedes, Cristina.
Hola.
Cantal, a jugar. Vinga, a veure, Cantal, què? Hola, ja diu hola.
Hola.
Hola. Què tal, Cristina? Què podem fer a l'Empordà, Cristina Cantal?
Doncs mira, us en podeu anar a Castelló d'Empúries a veure l'exposició Menús de guerra, cuina d'avantguarda i supervivència.
Tots els trossets.
Menús de comida, però de la que se mira però no se toca. Bé, a la cuina catalana tenim molts referents, no? Jordi Roca, Nando Jovany, Carme Ruscalleda, però si ens remuntem a la Segona República, la primera meitat dels anys 30, doncs va significar un gran moment per la creativitat i el món culinari. I si us agrada la història, doncs, de la cuina, ho podeu anar a descobrir a l'Ecomuseu La Farinera de Castelló. I si teniu ganes de música i veure l'últim indi, us podeu acostar també al Teatre Municipal de Girona aquest dissabte a les 9 de la nit en el marc del Festival Estrenes, que és la presentació oficial d'aquest nou projecte de l'Eduard Costa, que, com ja sabeu, doncs, ha deixat els Amics de les Arts i ara camina solet, pobre. Sí. Però bé, molt feliç. I si volteu per l'Empordà, podeu mirar les... Home, sí, sempre és millor caminar acompanyat, no?
no? Diuen que arribes potser més tard, però més lluny. I res, tenim les propostes del Vivid, que ja en vam parlar aquí al Far. Podeu mirar què fan aquest cap de setmana i gaudir, doncs, amb els amics, amb la parella, amb la família, d'aquestes propostes que tenim i degustar els millors vins de l'Empordà.
Doncs, molt bé, Cristina, doncs anirem al Vivid,
Jo sí, a vi, ja saps que m'apunto.
I tant, ja, ja. Bueno, escolta, Cristina, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
A veure. I ens anem cap a l'Ametlla de Mar, Daniel Rodríguez.
A l'Ametlla de Mar i a d'altres municipis a fer ruta per aquest cap de setmana, que ja t'aviso, com teniu les carteres? Les teniu plenes o buides?
No, buides, sempre buides, buides.
Malament. Bueno, si queden alguns sentiments, no te'ls gastis avui. Bueno, si vens a l'Ametlla, sí, perquè ja comença la Fira Alternativa, una fira que porta 28 anys d'existència i on es transformen els carrers més cèntrics de la població en un mercat artesanal, on un centenar de parades, doncs, de menjar, entre d'altres, hi haurà doncs, productes tèxtils, joieria artesanal, sabons, en fi, tot el que puguis imaginar en aquesta fira. Però si el poble del Cosa, del Perelló, estan de Fira Abril, que és la fira de la mel i l'oli. I allà, doncs, per cert, si compres mel o oli, diumenge al vespre fan el sorteig del teu pes amb mel o el consum d'oli per tota una família durant un any. Que no és pas poc.
No, 34 no, quilos. No. Molt bé.
Bueno, que ho compri, doncs, el que sigui una mica més pesat de la família, i així hi haurà més mel. Setmana Santa està a la cantonada i porten a Tarragona, continuen les processons prèvies a Setmana Santa. Avui, al vespre, a la Peralta, la dels Dolors. Demà, al Serrallo, la de Passió de Cristo del Buen Amor. I, per cert, continuen els diumenges al Port, aquesta iniciativa per descobrir el Port de Tarragona d'una manera diferent. Aquest diumenge, al migdia, visita teatralitzada per saber com es feien les estives al segle XX. Així que ens remuntarem un segle enrere. Diumenge al migdia, al Serrall, al barri Marina de Tarragona.
Doncs, Daniel, que tinguis bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, bon cap de setmana.
Vinga, va, seguim. Judit Castells, què expliques?
Doncs aquí, en ple ambient de Setmana Santa, Deltebre celebra demà dissabte i diumenge a les 7:30 del vespre la Passió, un dels espectacles de la cultura popular catalana més emblemàtics i representatius. I en el mateix caire, el diumenge de Rams, a les 8 del vespre, se durà a terme la processió de la Passió de Tortosa, on hi participen més de 1.500 vestes. Després també tenim una bona proposta per a les famílies amb nens petits i és l'obra del Porc Feroge, que tindrà lloc demà dissabte a les 6 de la tarda al Teatre Orfeo Duy de Conà i on s'aprendrà a relacionar-se i conviure des de l'humor amb titelles i ombres. I si us agraden les fires, us recomano anar a la 15a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Hi haurà jocs infantils tradicionals i alternatius, exposicions de vehicles antics, degustació d'arrossos del Delta i de dolços tradicionals, un taller de jotes, de pastisseria i moltes coses més.
Molt bé, doncs escolta, anirem al taller de jotes, que ens agraden molt.
Perfecte.
Judit, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment, bon cap de setmana.
Que t'has rigut?
Qui?
Tu.
Ah, la Isabel.
No,
ah, jo no.
No, tu. Bueno.
És la cadira que fa servei.
Ah, molt. Ah, vale. Gràcies, adéu, Judit.
Adéu.
Vinga, anem a l'Ivan Fernández. Què t'expliques, Ivan?
Doncs aquí tenim també moltíssimes activitats relacionades amb la Setmana Santa, també algunes prèvies amb la Diada de Sant Jordi, però us proposo algunes activitats una mica diferents. Com sempre, us porto una activitat marinera que organitza l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú. En aquest cas, la història de la carpa Juanita i el porró. Tothom que vulgui conèixer la història de la carpa Juanita només ha de visitar l'Espai Far en horari d'obertura i, a més, també podrà fer-se fotos doncs, amb les figures que hi ha exposades. Per cert, la mostra de la carpa Juanita acaba aquest diumenge. Diumenge també us porto una activitat relacionada amb el del circ, i és que la carpa Revolució de Sant Pere de Ribes acull uns dies abans del Festival Internacional d'Arts Escèniques l'espectacle Flow Papagayo, que és considerat el millor espectacle de carrer de l'any passat, del 2018. Per tant, tothom que vulgui veure aquest espectacle, doncs es pot apropar a Ribes diumenge a les 6 de la tarda i per només 15 euros, 12, si és anticipada l'entrada, podrà gaudir d'aquest espectacle de circ. I finalment, recordar també que durant tot el cap de setmana el Port de Sitges de l'Aigua Dolç acollirà el primer concurs d'art urbà, ja n'hem parlat aquí al programa. Per tant, si us agrada el món del graffiti, també podeu apropar-vos al Port de Sitges demà a partir de les 12 del migdia.
Ja està. Ja, no hi ha res més. No feu més coses aquí a Vilanova?
Ja t'he dit, moltes activitats relacionades amb
Setmana
Santa.
Sí, és que no t'estava escoltant,
això,
pobre.
Però... No, no, ja, no, ja m'ho fa.
Pobre
ja
ell o pobre jo? Jo sempre t'escolto, Ivan, que estàs fent veure que no escolto el programa.
No, 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 no. Ara no. Jo sé que de vegades diu sí, ja, 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 i després no m'escoltes.
Sí.
Ell sap que...
Sí,
que
a vegades sí, One Piece. Per...
One què?
One Piece.
One Piece.
Encara no t'ho has mirat?
No, és que ara no, ja no sap ni de què
sí,
parlem.
Sí, és de lo dels còmics d'abans. Això és demasiat, és a dir...
Va, escolta'm, dir les propostes i fer el concurs, me'l traieu amb merdes aquestes? Va, tira'm una cinta guai.
Va, tira una cinta guai.
Una cinta guai, he dit.
Aquesta t'agrada?
Està bé, vinga, tot va. El que em posin està bé.
Va. Anem.
Vinga, va. La Cristina ens parlava de vins, doncs jo també. Ens quedem a Arenys de Mar per gaudir d'una jornada de vins demà dissabte 13 d'abril al Club Nàutic d'Arenys. Podrem fer un tast de vins amb 6 de les millors regions vinícoles d'Europa, amb una entrada de 15 euros pels socis del Club Nàutic i 20 pels que no ho són. Una activitat doncs, per gaudir-ne i a més que s'espera que faci bon temps, doncs encara millor. Diumenge de Rams, a tot arreu hi ha coses, com ens comentava també en Daniel, comencen en alguns jocs aquestes processons prèvies, doncs és el cas de Barcelona, on hi ha la processó de la Burreta a partir de les 10 del matí des de la plaça de Sant Agustí. I finalment, també a Barcelona, aquests dies s'està fent el cicle Primavera Republicana, a veure quin efecte poses ara. En Primavera Republicana. Clar.
Una guillotina.
És la quarta edició d'aquest cicle que s'estan oferint doncs, xerrades, conferències, obres de teatre i que acaba aquest diumenge en el qual doncs, celebren, diuen, els valors del republicanisme.
Molt bé, doncs aquestes són les tres propostes que ens porta avui la Isabel González.
I a jugar.
A jugar. Recordem, què preguntàvem? Ràpidament.
A jugar.
Què t'agrada més, la paella, l'arròs negre o la fideuà? Que si ho hagués sabut, també hagués inclòs l'arròs caldós, que ha tingut molt d'èxit.
I què posàvem? Ràpidament.
Doncs un sopar i un espectacle, un monòleg, al restaurant El Racó d'en Pinilla de Cubelles.
Doncs va, treu un número, Cano.
Vinga, trec un número. Aquest, atenció, parem aquest. Sí, tu mateixa, és el número...
Vinga, home.
28.
28 li correspon a la Trini Gilabert.
Trini Gilabert, sí senyor!
Doncs ja està, fins dilluns.
Ja està.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Heavenly bodies gazing down, shapes in the darkness, dancing all around the crash of the ocean. On the rocks, the beat of our city doesn't ever stop, bewitched by the music. Lose control, drink the elixir to be forever young, no chance for maybes. Time goes by, I'll seize the moment now. Do you know, do you know, do you know, do you know how? Where will the kids again? Until dawn, oh, whisk me away. Make me forget it all. Accelerating by your side, I'll seize the moment now. Do you know, do you know, do you know, do you know how? Do you know, do you know, do you know, do you know how? Life shines in your eyes. Do you know, do you know, do you know?
from this dream where we belong, and there is no turning back from this journey.
Bona tarda, són les 7.